भाषा और संस्कृति,
विका और कुल्तुरा,
हाला ए लेयोन,
भाषा और संस्कृति,
लेंगुए कुल्तुरा,
लोगा और सकाफा,
भाषा ते विर्सा.
L'Espai Avinyó és una línia de treball del programa Barcelona Interculturalitat de l'Ajuntament de Barcelona.
Bona tarda. Benvinguts i benvingudes a totes a aquesta taula rodona que es titula Barcelona, memòria i desmemòria del passat islàmic a la ciutat de Barcelona. I aquesta activitat està organitzada per l'Espai Avinyó juntament amb l'Oficina d'Afers Religiosos i això està englobat dins del Biennal del Pensament del 2022, a més de que forma part d'una línia d'activitats que realitzen aquestes entitats que engloben doncs, moltíssims temes relacionats amb el llegat islàmic a Barcelona. I res, agrair-vos la vostra assistència, als convidats, als assistents, als ponents també, i dono la paraula al Khalid, que ens farà una petita presentació, i és del Comissionat de Diàleg Intercultural i Pluralisme Religiós. Endavant.
Bé, bona tarda i gràcies a totes i tots. És un autèntic plaer, no?, veure aquesta sala plena i amb interès. Bé, jo només voldria emmarcar una mica i donar una mica de sentit i de context al que és aquesta activitat d'avui, que està englobada i emmarcada dintre d'una estratègia molt àmplia, no?, que hi desenvolupem diferents activitats i de més. I també voldria primer posar de context què és Barcelona avui dia. No? Barcelona avui dia, el 30% dels seus veïns han nascut fora del territori espanyol, professen diferents, gairebé 28 confessions diferents a la nostra ciutat, hi ha més de 500 centres de culte, 1.000 comunitats, podem dir que es parlen 300 llengües, de les quals podríem dir que els veïns, el 14% dels veïns afirmen que la seva llengua materna no és ni el català ni el castellà, la qual cosa és una gran diversitat i pluralitat en aquest sentit. El poble rom, un poble que porta ja gairebé prop de 700 anys, no?, s'autoidentifica com a tal i tenim prop de 6.000, 7.000 veïns i veïnes, no?, que s'identifiquen de forma ètnicament amb aquest origen. I, per tant, tenim una ciutat que en aquests moments és molt plural i molt diversa. No? Inclús des del punt de vista nacional tenim 187 nacionalitats, no?, quan en el món gairebé hi ha 207. I ja ho veiem, no?, des del punt de vista conviccional, lingüístic, cultural i de més. No? I totes aquestes variables s'entrecreuen d'alguna forma a la nostra realitat quotidiana del dia a dia. No? Aquesta diversitat molt sovint no hi és representada, no?, dintre les administracions, ni dintre dels nostres equipaments, ni és part, diguéssim, d'alguna forma o partícip en aquests espais o és representat d'una forma unidireccional, no?, o des d'una mirada molt concreta, no?, que no incorpora totes aquestes mirades i tots aquests discursos. Agrair moltíssim la tasca que desenvolupa el MUBA des de fa ja molts anys, no?, per situar el coneixement, no?, de la cultura i el llegat històric del poble jueu, un poble que ha estat present en la nostra ciutat, no?, i que forma part ja de l'ADN d'aquesta ciutat i que des de fa ja més de 100 anys tenim una comunitat, no?, que després de fugir d'aquí de la península ha tornat i de fet avui s'està celebrant el Sukkot, no?, o sigui, el quart Sukkot consecutiu després de la persecució de l'edat mitjana, no?, la qual cosa creiem que les institucions i els equipaments culturals històrics, com ni vulguem dir-ne, fan una tasca que és aquesta, no?, del reconeixement, la visibilització i la normalització d'aquesta diversitat. No? Agrair la tasca també que ha desenvolupat des de l'Espai Avinyó amb aquest cicle que es diu, no?, de Museus Impossibles, no?, que a partir d'una sèrie de formacions està treballant amb diferents equipaments, no?, per repensar, per eixamplar la mirada amb una visió molt més polifònica, amb una visió potser més crítica i que incorpori altres mirades, no?, perquè és cert que encara tenim museus on hi ha una secció, no?, que és la descoberta d'Amèrica. No? Fa dos dies acabem de celebrar, no?, el 12 d'octubre, la qual cosa és necessari repensar-nos des d'aquesta pluralitat i aquesta diversitat, no? El Born, amb les seves jornades també, no? De dissentir la història, no? Com d'alguna forma visibilitzant, no? Totes aquestes memòries, molt, molt sovint, que no són tan mainstream, no? Com les del poble rom, com de la migració del sud d'Espanya, i com altres col·lectius, no? Que en certa manera aquesta relació d'aquesta història, no? Com impacta, o com ha tingut una visió, o ha impactat geopolíticament o políticament, i com està repercutint en molts dels veïns i veïnes que estan aquí, moltes vegades motivats per aquest vincle històric o aquesta relació que ha existit, no? També el Museu de Músiques, que també en aquests moments hem iniciat un cicle, no?, d'activitats molt vinculades a visibilitzar, a donar a conèixer, no?, altres expressions musicals que es donen dintre de les diferents comunitats religioses, no?, i que comencem just en breu, si no recordo malament, en una setmana o dues, no?, i que durarà fins a l'any vinent, i crec que intenta copsar aquesta realitat plural i diversa de la nostra ciutat. També el Museu d'Història de Catalunya, que conjuntament estem treballant, no?, d'alguna forma per repensar alguns espais, no?, i a través d'aquesta inspiració que ens ha donat, no?, els museus impossibles, no?, com repensem aquests espais on són palaus, no?, d'alguna forma de la cultura i de la ciutadania, on tots ens puguem sentir identificats o on hi hagi un relat molt més plural i polifònic, no?, situat en el context. No em voldria deixar ningú més, no? Però el Museu de Cultures del Món, també una grandíssima tasca que estan desenvolupant i que estan treballant conjuntament amb l'OAR i l'Espai Avinyó, d'alguna forma, no?, des d'aquests museus impossibles, i iniciar nous projectes d'alguna forma per ser molt més curosos, sensibles i plurals en aquest sentit. I també tota la tasca que està iniciant amb Biblioteques de Barcelona, d'alguna forma per revisar els fons, la bibliografia i els continguts que hi ha i com són representats i com han de copsar aquesta realitat. L'estratègia s'emmarca dintre del que se'n diu el Pla Barcelona Interculturalitat, que és un pla que té una mirada de 30 anys i que d'alguna forma, davant d'aquesta realitat tan plural i diversa, no?, com és la ciutat, és adaptar-se a aquesta realitat, no?, d'alguna forma, des de les diferents organitzacions i diferents espais, poder-nos adaptar a aquesta nova realitat plurireligiosa, plurilingüe, diferents orígens culturals, d'altres bagatges i de més. Llavors, dir que el 12 d'octubre és quelcom que encara és present en el nostre dia a dia, dir que el Negre de Banyoles fins a 4 dies també hi era, no?, d'alguna forma, que no és una cosa de fa 300 anys, o com alguns carrers de les nostres ciutats, no?, encara tenen noms, no?, que tenen una connotació, o estàtues d'esclavistes, també és un espai també molt necessari de repensar aquesta ciutat contemporània. Pel que fa al tema que ens porta avui, s'engloba dintre d'aquesta estratègia, no? I llavors, aquí menciono a Caro Baroja, que quan feia una anàlisi sobre la relació de la identitat, no?, locals dels territoris, sempre feia menció, no?, com una tríada, no?, a aquells espais on es deia que hi havia hagut una invasió, una ocupació islàmica i musulmana, per la qual cosa formava part, no?, del seu ideari i del seu imaginari històric. Un altre és que parlaven més aviat de llocs de frontera, de conflicte, no?, territoris on hi havia ocupació i reocupació, i altres espais que s'han dit que aquesta presència arabo-islàmica, o com se li vulgui dir, no hi ha sigut mai, no? Llavors, aquí sí que és veritat que a Catalunya la doctora Bramont ha estudiat i té coneixement, pot constatar que molts dels nostres 7 cognoms catalans, molts d'aquests tenen una base, no?, si busquéssim una base, no?, i una base inspirada en el món àrab, o de molta de l'alimentació, de la gastronomia, i també molt del nostre vocabulari que utilitzem encara contemporàniament, no? La qual cosa, aquesta vinculació amb Catalunya ja ha sigut d'alguna forma, i aquesta petjada també hi és. I avui ens centrem en el fet, més aviat, de la ciutat de Barcelona. Barcelona va presentar fa relativament poc un estudi, no?, de la necròpolis, que es va trobar restes humanes de persones que, segons indiquen els estudis, segurament eren musulmanes. I també, doncs, segons alguns historiadors, hi va haver un marge i una època de la història on formava part de l'Àndalus, no? Tot i això, moltes vegades en el nostre imaginari, com deia Caro Baroja, no?, hi ha aquests espais d'aquest imaginari de no haver existit, no ser-hi, no? Perquè una mica centrar-nos en el plantejament que fa Pierre Bourdieu, no?, sobre la il·lusió biogràfica o sobre la biografia, no? Molt sovint sembla que siguin espontànies, no?, que decidim construir un relat sobre la nostra realitat, però a vegades són seleccions parcials d'alguns fets dels quals construïm, la qual cosa la història, en certa manera, no parla del passat, sinó que parla del present, perquè ara mateix, dintre del marc del Bienal del Pensament, del que estem parlant és de fets que han passat segurament fa segles i segles, no? Però que són mirats o rellegits des del moment contemporani. Res més, jo sento haver-me allargat molt, però creia que era imprescindible poder entendre que aquesta era una visió global, d'ajuntament i una estratègia d'alguna forma per adaptar als nous temps, al nou context de la nostra societat i dels nostres veïns i veïnes que es puguin sentir interpel·lats des d'aquest punt de vista. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Khalid. Sens dubte, amb tota la informació que ens ha donat i del nostre dia a dia, també som conscients que Barcelona és una ciutat diversa, on conviuen moltíssimes persones de diferents llocs, però també amb diferents bagatges. Sí que és veritat que la taula rodona d'avui es centra molt més en el patrimoni i en la història, perquè la intenció és entendre el passat per poder entendre el present i saber com visualitzar el futur. Tots sabem que Barcelona ha format part de l'Àndalus del 718 fins a l'any 801, i en aquell temps la ciutat va ser coneguda com Barcelona o Barcelona. I estem parlant, doncs, de gairebé un segle d'història que, malgrat que en queden pocs vestigis materials, no es pot negar que aquesta presència ha tingut molta influència i que és part del nostre patrimoni històric com a ciutat. I això es pot evidenciar en els noms inclús dels carrers, algunes festivitats que tenim, però potser si busquem una mica trobem que l'origen és més divers del que nosaltres pensem. I és cert que Barcelona ha fet un gran esforç per recuperar i reivindicar com a pròpia la història de molts col·lectius que estaven al marge, però malgrat tot això, la memòria del passat islàmic que ha configurat la història de la ciutat s'ha treballat poc o potser s'ha difós poc. Llavors, la intenció amb aquesta taula rodona, l'objectiu que nosaltres tenim, és debatre i parlar, posar en el centre aquest passat islàmic, juntament amb tres persones expertes que des de diferents àmbits han tractat el tema, diferents àmbits no només contextuals, sinó també territorials. Llavors, l'estructura de la taula rodona anirà d'un àmbit més macro a un àmbit més micro, és a dir, començarem per contextualitzar el patrimoni i la història en quant a l'islam a Espanya, després parlarem de Catalunya i arribarem al punt central, que és Barcelona, que és el que ens interessa. Abans de començar amb les intervencions, vull agrair primer la presència dels ponents. Gràcies pel vostre temps. Començo per Camila Opazo Sepúlveda. Ella és graduada en Arqueologia i màster en Gestió de Patrimoni i Museologia. A més, és doctoranda del programa de doctorat en Societat i Cultura de la Universitat de Barcelona i forma part del grup d'Arqueologia Pública i Patrimoni de la Universitat de Barcelona i també del col·lectiu d'estudis llatinoamericans de Barcelona. A part d'això, és membre d'ICOM, Espanya, que és Consejo Internacional de Museos i de l'Associació d'Estudis Crítics del Patrimoni, i sempre en els seus estudis es caracteritza per una mirada des d'una perspectiva feminista, antiracista i intercultural. Després tenim el Bilal Sarr, que és doctor en Història Medieval per la Universitat de Granada, és professor també en la mateixa universitat d'Història Medieval i és autor i coautor de diferents publicacions que podríem destacar entre les quals el llibre Arabización, Islamización y Resistencias en el Andalus y el Magreb, que aquest llibre el va publicar el 2020. A més, és director de diferents projectes vinculats a l'arqueologia i al llegat de l'islam, com per exemple el projecte Maqbara, sobre espais d'enterrament del sud-est de l'Andalus i també és traductor de diferents obres del francès al castellà. També ens acompanya Abdelnur Prado, que ho fa virtualment, el tenim aquí. Ell és assagista, poeta i cineasta, a més és defensor de drets civils de les persones musulmanes a l'estat espanyol, és col·laborador del relator de Nacions Unides contra la islamofòbia i va ser director des del 2005 fins al 2010 del Congrés Internacional de Feminisme Islàmic. A més, és autor de 9 llibres, entre els quals destaquem El retorn de l'islam a Catalunya, que el va publicar el 2008, en el qual analitza les relacions entre la història, els drets religiosos i la catalanitat dins de la Catalunya del segle XXI. Llavors, per començar i donar la benvinguda a la Fila Zero, que són diverses entitats que ens acompanyen avui, li vull donar les gràcies a l'Avi Astor, que ens acompanya de l'ISOR, d'investigacions sobre sociologia en relació amb la religió, a la Teresa Bastardes Mestre, del Museu del Disseny, a Mònica Blasco, del MUBA, a Dolors Bramon, del Departament de Semítiques de la Universitat de Barcelona, a la Joana Castro, de la Fundació Baita Zagafa, a la Mariona Companys, del Museu d'Història de Catalunya, a la Isabel Fernández del Moral, del Museu del Disseny, també, al Jali d'un altre cop per acompanyar-nos, a la Judit Martínez Caballero, de l'Associació Safi, a la Yolanda Moreno, de la Fundació Baita Zagafa, al Ramon Pujades, del MUBA, i a la Núria Serra, del Departament. Sense oblidar a l'Andrea, del Born Lab, que ens acompanya avui. Llavors, com he comentat abans, començarem amb les intervencions dels ponents. Després hi haurà un espai per a la Fila Zero per fer algunes intervencions a partir d'una pregunta que us faré. I per últim tindrem un temps per interactuar amb el públic. Si teniu qualsevol pregunta o el que sigui, l'apunteu i hi haurà un espai per respondre-la. Podrà ser dirigida a qualsevol dels ponents o a qualsevol membre de les entitats que ens acompanyen avui. Molt bé, començo amb Bilal y te hago la pregunta ya directamente en castellano porque su intervención será en castellano. ¿Nos podría hacer una contextualización en el marco historiográfico español sobre este pasado andalusí en la península ibérica? Y es una herencia que podríamos catalogar como innegable, ¿no? Un placer tenerte entre nosotros y adelante.
Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a Espai Avinyó la oportunidad de estar aquí con vosotros y vosotras y al Ayuntamiento de Barcelona por esta, bueno, la organización de esta bienal tan interesante. Ya nos gustaría tener en el sur este tipo de actividades sobre debates y sobre la identidad plural, ¿no? Yo haré una introducción general, como bien dice Fátima, sobre el caso de la identidad o de la huella, del espacio que ocupa la historia del Andalus en la historia global peninsular, no solo en el Estado español, sino también incluyendo la experiencia portuguesa que también conozco de cerca. Y empezaremos señalando que el pasado andalusí, a pesar de todo, a pesar del poco espacio que ocupa en los manuales y en la enseñanza secundaria e incluso universitaria, se trata de un pasado innegable e indeleble, un pasado que está presente entre nosotros y que ha dejado un legado que se puede calificar como irrefutable, ¿no? Como saben, el Islam llega a la península ibérica en el 711 y llega de la mano no solo de árabes, sino también de Amazigh. Hay que subrayar esta idea, puesto que aquí el protagonismo histórico también hay que, en este caso, dárselo a los norteafricanos y a otros pueblos que se integraron dentro del proceso de islamización y que son tan protagonistas como los árabes. En este caso, llegó de una forma, por una parte, pacífica, a través de capitulaciones, de pactos. Conocemos perfectamente el pacto de Tumir, que nos ha dejado una huella documental y ha sido estudiada en múltiples ocasiones. Un pacto que se establece entre élites, entre las élites hispano-visigodas y las élites arabófonas que llegan a la península. y también en ocasiones de forma violenta a través de conquista armada, como es el caso de la toma de Sevilla, de la toma de Mérida, en la que hay un reparto de botín que aparece recogido tanto en las fuentes escritas como en los documentos que tienen en la pantalla, los precintos de conquistas. Esos plomos con los que se sellaban las bolsas con las que se pagaban a las tropas que llegaron a la península ibérica allá por el 711. De modo que tenemos una presencia islámica que iría desde 711 hasta el 1492, en el caso granadino del Reino de Granada, esto es el último emirato político que existe en la península ibérica y que abarcaría Granada, Málaga y Almería, lo que viene a ser pues unos 781 años de dominio. Ahí tienen un gráfico en la pantalla donde pueden comparar la extensión del tiempo que ocupa cada periodo cronológico, cada cultura en la península ibérica. 8 siglos de dominación o presencia islámica en el caso granadino. En el caso de Cataluña se reduce, es bien cierto, hasta el siglo XII, pero en el caso del sur de la península ibérica tenemos hasta 8 siglos. 8 siglos que igualan la cantidad que ocupó el Imperio Romano y que, sin embargo, han sido silenciados en el caso de Andalucía o solo tratados desde un punto de vista folclórico. Teniendo en cuenta esta realidad, hay que decir que en estos más de 5 siglos de presencia islámica en el caso del norte de la península y 7 en el sur, se han dejado una huella indeleble, una huella a distintos planos, desde el punto de vista lingüístico, la cantidad de arabismo que hay en las lenguas peninsulares, ya sea el portugués, el catalán, el castellano o incluso el galego, pues son más de miles. En el caso del castellano, que es el que conozco de cerca, son más de 4.000 arabismos, que además atañen a todos los aspectos de la vida cotidiana, desde expresiones como interjecciones, como ojalá, hasta utensilios u objetos que utilizamos diariamente como almohada, y sin los cuales difícilmente podríamos expresar esos objetos. Además, encontramos una huella bastante numerosa en lo que se refiere a la toponimia, una toponimia que no solo es árabe, sino también amazigh. Y aquí tienen en Cataluña pues una gran estudiosa de la toponimia, como es Dolors Bramón, o como fue antes Miquel Barceló, de la Universidad Autónoma de Barcelona, que han dejado constancia del alto volumen de topónimos que hay relacionados con las zonas de huertas, con las zonas de asentamientos hidráulicos, y que perduran hasta la actualidad, ¿no? Por otra parte, esta toponimia se ve reflejada un poco por toda la península ibérica e insisto que no solo se trata de toponimia árabe, sino también amazigh en este caso, como es el caso de Mequinenza, como es el caso de Zanata en la zona levantina o de Albarracín, si nos vamos más abajo. Unas huellas que atañen, como hemos dicho, a distintos aspectos de la vida cotidiana, a distintos aspectos de las ciencias e incluso al propio paisaje. Gracias o a merced de la presencia islámica se dieron fundaciones de villas importantísimas. Una de ellas, no cabe duda, que fue la Granada Cirí, que fue una fundación amazigh del siglo XI, o, por ejemplo, la propia Madrid. ¿Qué sería sin la presencia islámica de Madrid, que fue una fundación del siglo IX de Muhammad I? Me imagino que el alcalde de Madrid no es consciente de esta situación, ¿no? Si no, no daría esos discursos tan antisemitas en muchas ocasiones y a islamófobos. Ahí tienen una lápida del siglo X que pertenece a un sepulcro de un individuo que apareció en un contexto arqueológico en lo que sería la Macbara de Madrid, ¿no? O ahí tienen uno de los principales restos arqueológicos de lo que sería el Madrid islámico, la muralla emiral, una muralla del siglo IX. Bueno, pues esta serie de restos, como he dicho, podíamos multiplicarlos en el caso de Andalucía, que es el que conocemos de cerca, con el monumento más visitado de toda la península ibérica, que es la Alhambra, o con uno de los más señeros de la cultura árabo-islámica, como es la Torre del Oro, ¿no? Como hemos dicho, la presencia islámica atañe a todos los aspectos y afecta, concierne también a la vida cotidiana, incluso a la propia dieta. Los árabes y pueblos norteafricanos, de su mano, insertaron una serie de productos que hoy en día forman parte de nuestra dieta diaria y que sin ellos no sería posible contar con estos productos, ¿no? El mango, la caña de azúcar, que se cultiva hoy en día en la costa tropical granadina y que luego se exporta en la etapa colonial a América, pues son dos productos que se insertan de Oriente y llegan de la mano de la colonización de los asentamientos árabo-bereberes. El algodón, ¿no?, que es uno de los productos estrellas de la zona levantina y de la textil catalana, pues es un producto que se inserta allá por el siglo VIII, tenemos alguna referencia en el siglo IX con toda seguridad, y que pues a partir de entonces comienza a destacarse en estos cultivos en la península ibérica. Pero, como decía, este impacto atañe también incluso al propio paisaje. ¿Qué sería de las acequias o de las acequias, como se dice en catalán, ¿no?, sin esta presencia islámica? La multiplicación de espacios rurales, de espacios irrigados con una red de alquerías y acequias. Ese poblamiento rural que tanta huella toponímica y tanta huella hidráulica ha dejado junto a los ríos y en la zona de alta montaña, ¿no? Ahí tiene una imagen de la acequia de Nadamar, que es una fundación también ciri del siglo XI y que es la infraestructura que aprovisionaba de agua a Granada hasta bien entrado el siglo XXI. Y esta huella, perdón, pues a pesar de todo este impacto lingüístico, cultural, paisajístico, hay que decir que el espacio que ocupa el Islam en los planes de estudios de secundaria e incluso en la universidad, puesto que cuando estudiábamos Historia Medieval de España la parte del Islam era prácticamente residual, era simplemente el territorio a conquistar, el negativo de la foto dentro de la construcción identitaria de lo que era España en nuestro caso. A pesar de todo este impacto, la pregunta que nos hacemos es por qué ocupa tan poco lugar dentro de estos planes de estudios, ¿no? Y con esto ya abro el debate y paso la palabra.
Vale, moltes gràcies, Bilal. Sens dubte, tota aquesta informació tan rellevant ens ha situat i ha situat també el tema central d'aquesta taula rodona. I ara passarem a un àmbit més reduït. Parlarem de l'àmbit de Catalunya, de com ha gestionat aquest patrimoni islàmic. I ho farem de la mà d'Abdennur Pradu, que el tenim habitualment. El poso a la pantalla, així el podem veure. Hola, Abdennur.
Hola, bona tarda.
Jo et volia preguntar si poguéssim fer un exercici per equiparar això que ha comentat Bilal al territori català. Com es tradueixen aquests biaixos històrics en la historiografia catalana?
D'això parlaré. Abans vull donar-vos les gràcies a l'Espai Avinyó, a l'Ajuntament de Barcelona, a la Jusa, a David, ja que està la Dolors Bramon a la sala. Aprofito per donar-li les gràcies i per dedicar-li aquesta petita i humil xerrada. El que jo faré és situar la presència de l'islam i dels musulmans dintre de la historiografia catalanista. Ja fa anys vaig fer una molt àmplia investigació sobre aquest tema, centrada en la historiografia catalanista, sobretot els seus orígens, la Renaixença, perquè és on s'estableix tot el marc que després es repetirà, no?, d'alguna manera, no? Aquesta investigació està recollida en el meu llibre El retorn de l'islam a Catalunya. Són més de 60 planes que no puc, 60 planes que no puc, evidentment, donar tot, no? Sinó, només la meva intenció és la de posar de manifest quin ha estat tradicionalment el tractament de la presència de l'islam i dels musulmans com a part de la tasca més ampla de repensar el catalanisme i la catalanitat al segle XXI en el context d'una societat diversa com la nostra. No? Va ser a la Renaixença on es van assentar les bases d'un cert model d'història nacional que encara configura el nostre imaginari com a poble. Els autors capdals són Pròsper de Bofarull, Pau Piferrer, Víctor Balaguer, Antoni de Bofarull i altres. No? Però aquests són els capdals. No? La intenció, gens amagada, explícita totalment, és la de dotar els catalans d'un repertori d'imatges, de noms i de fites històriques amb les quals es puguin identificar. I ara, així ho van aconseguir, perquè encara s'identifica la història de Catalunya amb el que ells van proposar. No? El títol complet de l'obra capdalt de Víctor Balaguer no puc evitar de dir-ho perquè és que és claríssim, no? Que quin tipus d'història novel·lesca estem parlant. No? Es titula Historia de Cataluña escrita para darla a conocer al pueblo, recordándole los grandes hechos de sus ascendientes en virtud, patriotismo y en armas, y para difundir entre todas las clases el amor al país y la memoria de las glorias pasadas. Molt història, més aviat novel·la que història. No? Bé, quin és el lloc que ocupen l'islam i els musulmans dintre d'aquesta historiografia? En els nostres autors trobem expressions reiterades del tipus los secuaces de Mahoma. Per cert que les principals històries fundacionals de la historiografia catalanista van ser escrites en castellà. Per això cito, són frases castellanes. Diuen los secuaces de Mahoma, los sectarios del Alcorán, los enemigos de Cristo, la secta mahometana, no? I parlant de la presència dels musulmans, parlant del yugo sarraceno. No? Al comentar l'entrada dels carolingis a Barcelona, l'any 801, Antoni de Bofarull parla de los lugares que habían sido profanados por el culto mahometano. I de les mesquites, en un altre lloc, més endavant de les mesquites, diu el sitio donde los moros celebraban sus nefandos cultos. No? En tot moment, la terminologia emprada denota el paper de l'islam com l'enemic al qual es veuen enfrontats els herois fundadors de Catalunya. Al marge d'aquest tipus d'expressió també és més, molt més important és la repetició de termes. No? Àrabs, moros, sarraïns i mahometans són utilitzats de forma general com a sinònims. El qual significa fer una amalgama entre conceptes geogràfics, ètnics i religiosos o de forma de vida. No? Antoni de Bofarull pot escriure, i Balaguer poden escriure, los árabes o mahometanos, árabes o mahometanos, com si el fet de ser àrab i seguir les ensenyances del profeta Muhammad fossin fets consubstancials, no? Inseparables. I si es fa una amalgama entre àrab i musulmà, evidentment es fa una amalgama entre got i cristià, i més endavant entre català i cristià. Estranyament, no es pot dir del tot que els nostres autors no mostrin una animadversió especial contra l'islam en si mateix, perquè realment l'únic que els interessa de l'islam, l'islam en si no els interessa, no? No, i llavors no poden negar que en aquell moment, no, tot el tema del mite de l'Àndalus, no, com diu Balaguer, no, la civilització residia entonces entre los árabes, no, llavors parlen de l'Àndalus, no, amb termes al·lusiosos. No? Però bé, més enllà d'aquests aspectes anecdòtics, és important destacar que en tot moment els musulmans que van viure a Catalunya són presentats com a estrangers. I això és vàlid tant pels que van entrar al segle VIII o VII o VIII com pels que van viure al segle XII. No? Els nostres historiadors repeteixen tots els components del mite casticista de la Reconquesta, és a dir, la idea de que les lluites que es van produir durant l'edat mitjana a la península Ibèrica eren lluites religioses entre dos bàndols perfectament delimitats. els autòctons o veritables nacionals assimilats als cristians i els musulmans presentats com a invasors. Al referir-se a l'anomenada invasió musulmana, Antonio Farull utilitza la típica expressió de la historiografia espanyolista, no? La pèrdua d'Espanya. No? I no dubta que el principal objetivo de la reconquista fue el triunfo del cristianismo sobre la ley mahometana. Així doncs, en tot moment, el referent acceptat acríticament pels fundadors de la historiografia catalanista és el casticisme i el nacionalisme espanyolista. El que varen fer els nostres autors és reivindicar una sèrie d'herois i de mites que ells consideraven com a propis de Catalunya sense qüestionar la narrativa basa. Però, clar, aquí hi ha un problema. Com van fer per explicar la conquesta carolíngia com una reconquesta, no? És evident que els carolingis no tenien cap intenció patriòtica a l'hora de conquerir Catalunya. No? Bé, per salvar aquest tipus de contradiccions, els nostres autors dediquen grans esforços a establir el que podríem anomenar com els mites catalans de la reconquesta. No? Primer, els intents de minimitzar al màxim la intervenció dels carolingis, tant des del punt de vista militar com a cultural o ètnic. La idea repetida de que la reconquesta va ser iniciada en veritat no pels carolingis, sinó pels catalans que s'havien refugiat a les muntanyes pirenaiques, no? I després ens explicaran que els comtes d'Urgell en realitat eren descendents d'aquests i no impulsats pels carolingis, no? Però bueno, és tot un tema. Dintre d'aquests mites, no?, del refugi als Pirineus, no?, recreen llegendes medievals com la d'Otger Cataló, no?, que li diuen el Don Pelayo català, no? És una necessitat, no? Si els castellans asturs tenen un Don Pelayo, nosaltres també en necessitem un, no? I sobretot, el més greu és la idea de que existeix una continuïtat ètnica entre la població de Catalunya abans i després de l'arribada de l'Islam i que, per tant, la conquesta dels carolingia i tot el que es va desenvolupar després va representar a la llarga una restauració, però no una restauració política, sinó una restauració de la raça catalana. Bé. Què culminarà, segons aquests autors, amb la independència de Barcelona, que primer situen amb Guifré el Pilós, Wilfredus, el noble visigot Wilfredus, que ells anomenen Guifré el Pilós, el que Balaguer anomena el doncel català, el bravo caudillo català, el guerrero català. És a dir, tots els carolingis, els que venen amb la conquesta, són catalans i, evidentment, els nadius musulmans de la terra són àrabs sarraïns, no?, que venen del desert. No? Aquesta narrativa, evidentment, serà àmpliament superada, no?, posteriorment. Miro el temps que porto, 9 minuts. Ui. Serà àmpliament superada durant l'època noucentista i el període republicà. Evidentment, s'abandona el racisme explícit, encara que no l'implícit, no? I ens atrevim a afirmar que el model narratiu en el qual inserir els esdeveniments es manté inalterable amb la repetició del dualisme conquesta-reconquesta i els dualismes associats entre l'àrab i lo català i l'islàmic i lo cristià. És un esquema interioritzat que complica la comprensió de molts fets com la sèrie de rebel·lions i resistències amb les quals nobles musulmans i capdills cristians lluiten junts contra la presència carolíngia o contra la presència omeia. No? A la segona meitat del segle XX, el canvi més important és que, com ja França no és l'enemic, sinó que els catalans volem ser francesos, en aquella època volien ser francesos o tenien vincles durant el franquisme, doncs clar, ja reivindica que sí, que els carolingis, que nosaltres descendem dels carolingis, no? I això, per alguns historiadors, inclús per alguns polítics de l'època, de la segona meitat del segle XX, vol dir que els catalans són més europeus que la resta dels espanyols, no? Hi ha també un racisme aquí bastant clar, no? Bé, conclusions, no? Si agafem les diverses històries de Catalunya publicades al llarg del segle XX, ja no parlo de les inicials, es fa evident, per una part, l'exclusió de l'islam català i, per altra, la negació de tota influència islàmica en la construcció de Catalunya. Tinc moltes cites en el llibre que el demostren. És apabullant, no? Els musulmans només apareixen a la nostra historiografia com a comparses d'una història del poder vinculada als comtes d'Urgell i de Barcelona. La presència musulmana a Catalunya no passa de ser un accident. Van venir uns àrabs invasors i van ser expulsats, de manera que els que hi van quedar eren els mateixos catalans que hi havia abans. Si només tinguéssim present la lectura d'aquestes històries de Catalunya, arribaríem a la conclusió de que no va haver-hi cap cosa com una cultura musulmana a la Catalunya. I ja acabo amb això. Simplement vull mencionar dos punts, no? Dos necessitats urgents, penso, no? El primer és la superació d'aquesta visió de la història de les cumbres, que diuen els historiadors francesos que eren crítics, no? Com si la història fos la història dels reis, dels ducs, dels comtes, dels papes, no? No és cert, la història no és això, no? I inclús el propi, i de les guerres, no, la història no és això. La història d'un poble no és la història dels governants d'aquest poble, no? I segon, la necessitat de recuperar un punt de vista inclusiu a l'hora d'explicar la història de Catalunya. Per què? Perquè tal com està explicada avui en dia la història de Catalunya, i es poden veure en algun museu important de la ciutat, resulta que els 4 segles de presència musulmana a Catalunya, a Lleida, a Tortosa, a Balaguer, no són part de la història de Catalunya. Com que no són part de la història de Catalunya? D'on són, si no part? De quina història són part, no? I, en canvi, una història com la de Roger de Flor, Rogero von Blume, que va ser un mercenari italià d'ascendència alemanya, que no va pisar mai Catalunya, no va parlar mai català, que va ser un mercenari que va lluitar als almogàvers, tota aquesta història, forma part de la història de Catalunya. I, en canvi, Abubakar el Tortosí, ningú, cap català sap qui és, no? Quan va néixer i va morir a Catalunya, no? Hi ha un absurd, no?, que parteix d'aquests dualismes que penso hem de superar, no? Ja està. La història de Catalunya hauria de ser la història de tot el que va passar a aquesta terra i no la història de les nissagues del poder. Els 4 segles que van durar les taifes de Lleida, Balaguer i Tortosa són part de la història de Catalunya i s'hauria d'explicar dintre de la història de Catalunya. Els comtes carolingis no eren més catalans o precatalans que els musulmans de Lleida o de Tortosa. Tot això ens situa en el repte de tornar a pensar el catalanisme i el concepte de catalanitat en el context d'una societat diversa. Això passa necessàriament per la recuperació d'un model d'història centrada en la vida quotidiana, inclusiu i no essencialista de la nostra història, amb la recuperació dels la superació dels paradigmes imperialistes, ètnics i religiosos com a fets distintius del fet nacional català. I la recuperació de la memòria dels exclosos, musulmans, jueus, conversos, moriscos o gitanos. Amb això acabo.
Perfecte. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies, Abdunur. Ara em dirigeixo a Camila i portem el debat al centre, que és Barcelona. I en aquest cas tirem del que va passar el 91 als cementiris de musulmans que es van trobar al Born. I quina podria ser la valoració que podries fer de la gestió que s'ha fet?
Muchas gracias. Yo voy a responder a esta pregunta leyendo un texto que ya preparé para ajustarme a los tiempos. Entonces, los fragmentos de la memoria no se representan simplemente como un documento plano, sino que se construyen para darnos una nueva visión sobre lo viejo. Se construyen para llevarnos a un modo de articulación diferente. Con estas palabras de la escritora afroamericana Bell Hooks, agradezco a todas las personas que han estado trabajando para conformar este espacio necesario de reflexión. Al Espai Avinyó y la Oficina de Asuntos Religiosos del Ayuntamiento de Barcelona por motivar instancias de pensamiento crítico e invitarme a ser parte del debate. También agradezco a las personas asistentes por su interés y voluntad a la escucha y al diálogo. A continuación presento un análisis de la manera en que hasta ahora se ha gestionado el yacimiento arqueológico del Born. en específico respecto del lugar que ha tenido el cementerio islámico en la conformación de los discursos de memoria de la ciudad. En la actualidad, residentes de Barcelona, vecinos del barrio, visitantes y turistas, conocemos el Centro de Cultura y Memoria El Born debido al yacimiento arqueológico que acoge y da motivo a la institución. Se trata de un lugar consagrado al recuerdo de la Barcelona de 1700, que fue arrasada por las tropas del rey de España, Felipe V, en 1717. Es un lugar de memoria imprescindible para la historia y el nacionalismo catalán, que en las últimas décadas ha actuado reforzando políticas y prácticas patrimoniales que movilizan la puesta en valor de los referentes culturales que sostienen sus reivindicaciones políticas. 8.000 metros cuadrados, múltiples reformas y varios millones de euros se han invertido en la realización de numerosas campañas arqueológicas, trabajos de conservación, investigación bioantropológica y de archivo, que han permitido la reconstrucción de un relato histórico centrado en los restos de 63 de las 1.000 viviendas destruidas como resultado de este episodio de la Guerra de la Sucesión. A través de dichas acciones, se ha llegado a conocer los nombres de las familias que habitó en cada casa, saber cuáles fueron sus oficios y acercarnos a la vida cotidiana del barrio de La Ribera hace 3 siglos atrás. Por otro lado, constatamos un silencio sintomático, extendido por 30 años, sobre la necrópolis islámica descubierta en 1991 en la Plaza Comercial frente al Centro de Cultura. El sitio fue identificado en las excavaciones de arqueología preventiva antes de la construcción de un estacionamiento que actualmente se encuentra en funcionamiento. Una mesa temática realizada el pasado año 2021 en el mismo Centro Cultural, escasos trabajos científicos e informes técnicos de difícil acceso y un par de notas de prensa es la escasa información que se ha puesto a disposición del público sobre el cementerio musulmán que permanece estando oculto para gran parte de la población. Esta diferencia abismal nos sugiere que, una vez descubiertos los diversos componentes arqueológicos del yacimiento El Born, cierto grupo de personas determinaron qué elementos serían de interés colectivo y cuáles quedarían silenciados tras la producción de conocimiento y prácticas de valoración y difusión sobre aquello que sí importa. De esta manera, las instituciones encargadas de proteger, conservar y difundir el patrimonio arqueológico de la ciudad se han ocupado de hacer heredable la historia de la Barcelona urbana de 1700, a través de visitas guiadas, conferencias y simposios internacionales, teatralizaciones y exposiciones temporales y permanentes, esta capa de la historia moderna del sitio ha sido ampliamente visibilizada, mientras que la historia medieval del cementerio islámico continúa siendo un estrato mayormente desconocido y escasamente estudiado y difundido. ¿Qué es el cementerio islámico del Born? Se trata de un sitio excepcional. Es único en su tipo en toda el área urbana de Barcelona. Está compuesto por 21 individuos que fueron enterrados en el siglo XI siguiendo el ritual islámico, es decir, depositados de lado, orientados hacia la Meca y sin ajuar funerario que acompaña a los cuerpos. Corresponde a un grupo mayoritariamente adulto masculino, pero también se identificaron 3 mujeres adultas, 1 joven y 3 individuos infantiles. Las condiciones de salud de las personas, que fueron conocidas a través de estudios bioantropológicos y paleopatológicos, sugieren que podrían corresponder a los grupos más empobrecidos de la sociedad. Se cree que se dedicaron a realizar trabajos reiterativos, que podrían estar vinculados a la agricultura o la herrería. Uno de los individuos recuperados llamó especialmente la atención de las científicas porque en sus pies tenía adherido lo que ha sido interpretado como unos grilletes o sujeciones que limitaban su movilidad en vida. Se piensa que los otros difuntos también las hayan portado, lo que sugiere que podría tratarse de personas esclavizadas o prisioneros o captivos. Los estudios paleogenéticos o de ADN antiguo señalaron que el origen de los antepasados de los difuntos corresponde en un 70% a Europa, mientras que un 30% serían personas provenientes de África. También estos estudios han indicado que no existe relación de parentesco entre ellos, lo que sugiere que el componente musulmán en la ciudad para el siglo XI era, como en el siglo XXI, diverso y numeroso. Se trata de un conjunto arqueológico que todavía tiene muchas preguntas por responder. La que hoy me interesa es por qué algunos patrimonios se activan, como el de Barcelona de 1700, mientras que otros se omiten, como el cementerio islámico. Las propuestas críticas señalan que tanto el patrimonio como las memorias oficiales no son para nada neutrales, sino por el contrario, se trata de procesos de construcción social en el que actúan fuerzas e intereses específicos, seleccionando recuerdos y valores, a la vez que excluyendo arbitrariamente otros. El patrimonio no refleja en sus lógicas la memoria de las colectividades jerarquizadas como inferiores por razones de raza, sexo, género y clase. Basta revisar inventarios de cualquiera de nuestras ciudades y museos para darnos cuenta que numerosos elementos culturales de pueblos indígenas, mujeres y disidencias sexuales, población negra, grupos étnicos e inmigrantes han sido sistemáticamente silenciados, invisibilizados y olvidados ante las expresiones de grupos privilegiados. La gestión del yacimiento arqueológico del Born nos ayuda a ejemplificar estas dinámicas de poder, que actúan alterizando la diferencia cultural y generando desigualdad. El caso es además representativo del registro arqueológico islámico con el que se cuenta en Cataluña, que se ha formado mayoritariamente a partir de arqueología de urgencia y preventiva. En ocasiones, estas intervenciones no cuentan con el tiempo que se requiere para su adecuado levantamiento y registro, ni con las profesionales requeridas, como en el caso de los sitios funerarios, que requieren del trabajo de antropólogas físicas en terreno. Los restos del cementerio islámico del Born fueron levantados y registrados con los apuros de la preparación de los Juegos Olímpicos en Barcelona, premura que se contrapone con las décadas en que los cuerpos estuvieron depositados en el Museo de Historia de Barcelona, en los márgenes del interés de la ciencia y silenciados ante el público no especializado. La aparición de cuerpos del pasado viene a recordarnos que las prácticas científicas, arqueológicas y patrimoniales están atravesadas por experiencias históricas de dominación y asimetría, y nos empujan a reabrir debates sobre la manera en que las instituciones culturales gestionan estos legados. Por esa capacidad de traer el pasado al presente y generar un diálogo que rompe con la linealidad del tiempo occidental, este tipo de hallazgos vienen también a señalarnos los desafíos todavía pendientes para concebirnos y construirnos como sociedades plurales que garanticen los derechos culturales, religiosos y espirituales de los diversos colectivos que nos componen como sociedades contemporáneas. Con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, diversas comunidades históricamente menospreciadas reclamaron por su ausencia en la historia de los territorios que habitan y su falta de participación y autoridad sobre los legados culturales que los representan. En respuesta, surgió la ciencia colaborativa, que busca la satisfacción de necesidades no solo científicas, sino también de las diversas partes interesadas, emocionalmente vinculadas o posiblemente afectadas por los temas de investigación. Aunque en los últimos años este tipo de proyectos ha tenido un desarrollo importante, continúan siendo prácticas excepcionales en la norma científica y también en la disciplina arqueológica y en la gestión patrimonial. La participación de públicos o comunidades en lo que antes era tarea exclusiva de expertos ha obligado a estas disciplinas científicas a desarrollar estrategias políticamente éticas, especialmente cuando se trata del trabajo con grupos subalternizados. En el campo del patrimonio, este tipo de prácticas abogan por construir relaciones de confianza entre la pluralidad de comunidades interesadas, cuentan con equipos de trabajo representativos y reconocen otras formas no occidentales para las tareas de la musealización y la preservación. Uno de los temas más sensibles en el trabajo entre científicos y comunidades es el tratamiento ético de los restos humanos no occidentales patrimonializados en museos y centros de investigación. Las denuncias de pueblos indígenas, africanos y otros han obligado a las disciplinas a revisar la manera en que estos cuerpos se excavan, se investigan, se depositan y se exhiben. Ha sido el trabajo con comunidades ancestrales lo que ha hecho necesario el desarrollo de un corpus de principios y prácticas éticas para el trabajo científico con este tipo de registro, especialmente en el caso de la paleogenética o el estudio de ADN antiguo, ya que se trata de investigaciones que eventualmente podrían beneficiar o perjudicar a ciertas identidades y sus condiciones de vida actuales. Las especialistas en estos temas han recomendado que entendamos los restos ancestrales más allá de las lógicas eurocéntricas, esto es, que no los consideremos como objetos arqueológicos que podemos o debemos investigar, sino como parientes humanos que merecen respeto. Los cuerpos de antepasados tienen un valor intrínseco y un papel en las creencias y culturas de muchos pueblos del mundo, además de un valor científico, por lo que las decisiones sobre su gestión deben estar gobernadas por un grupo de amplia representatividad. El trabajo con cuerpos humanos patrimonializados ha demostrado que ellos son considerados agentes activos en las luchas de sus pueblos por la justicia y por la revitalización de sus memorias silenciadas. Cuando el pasado reaparece, surgen nuevas posibilidades para repensar los lugares de memoria en la ciudad, trayendo las circunstancias del pasado hacia el presente y preguntándonos por el papel que ciertos pasados juegan en la configuración de futuros. La aparición de una necrópolis islámica del siglo XI en Barcelona y la manera en que este patrimonio ha sido gestionado invita a preguntarnos por la posibilidad de embarcarnos en proyectos científicos que apliquen estrategias para redistribuir el poder y generen beneficios para todas las comunidades vinculadas a los bienes patrimoniales. Aceptar desde los discursos oficiales que ha existido un pasado en común entre grupos culturalmente diversos permite revalorar las identidades borradas y darles un lugar de pertenencia en la sociedad de la que actualmente forman parte. Además, facilitar a estos grupos la interacción con el patrimonio que los representa hace posible visibilizar su papel como agentes activos de su propio presente y como actores necesarios en la conformación de sociedades y porvenires más sanos e igualitarios. Cierro la intervención con las palabras de la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, que nos dice que las historias importan. Pueden usarse para desposeer y calumniar, pero también para facultar y humanizar. Pueden quebrar la dignidad de un pueblo, pero también pueden restaurarla. Muchas gracias.
Moltes gràcies, Camila. Sens dubte, tots aquests detalls justifica la necessitat d'obrir debats com el que estem tenint aquesta tarda. I ara em dirigeixo a Abdennur per preguntar-te què ens diu aquesta forma de gestionar el patrimoni sobre Barcelona i la seva història.
D'entrada ens diu que aquesta historiografia catalanista, tota aquesta visió de la història de Catalunya es manté com una narrativa estàndard i no es considera de la mateixa manera un patrimoni d'origen musulmà, no?, que un patrimoni d'altres col·lectius. No? Jo vull dir una cosa també en relació a la presència de l'islam, o podria ser de qualsevol altre col·lectiu, ètnic, religiós, espiritual, nacional, no importa, qualsevol col·lectiu. La presència d'un col·lectiu en una terra no està essencialment vinculada a cap govern. És a dir, el fet de que el 801 les tropes de Carlemany conquestin Barcelona no vol dir que acabi la presència de l'islam a Barcelona. Comença una altra història, no? Hi ha casos que sí, que hi ha hagut exterminis, totalment, no? Però la presència de l'islam a Catalunya no acaba amb la caiguda de les taifes de Lleida, Balaguer i de Tortosa. I la presència de l'islam a Espanya no acaba amb la caiguda de Granada, ni molt menys. De fet, es perpetua durant molts segles i segurament mai ha deixat d'haver-hi musulmans. A pesar de l'expulsió, l'islamisme hi ha d'haver-hi, encara que ocultament, des del segle VIII al segle XXI. És a dir, desvinculem, si us plau, el fet de els governs de la presència d'un col·lectiu, perquè no són fets essencialment lligats. No? La narrativa de la reconquesta de Barcelona, de la conquesta de Barcelona per les tropes de Carlemany, és molt interessant perquè desmunta totalment, ja només aquest fet històric desmunta totalment la historiografia castissa basada en el mite de la reconquesta. No? Perquè els documents de l'època mostren que dos fets que als historiadors de la historiografia catalanista els resulta pertorbador, segons paraules textuals. No? És el fet de que, primer, en la resistència de Barcelona a la conquesta franca hi van participar activament tant els musulmans com els cristians de la ciutat i junts, formant un sol poble que resistia aquesta invasió franca. No? Fins al punt que Bofarull diu, no? Los cristianos de Barcelona se mancomunaron con el vecindario musulmán de la ciudad. I això resulta absolutament pertorbador, no? Per ells. No? I això és, i després, també el fet que en les tropes que van conquerir Barcelona hi havia contingents de caudillis musulmans, no? Amb un nom àrab, etc. No? També està totalment trencada la pretensió de que hi havia una ciutat en aquell moment dominada pels sarraïns, que només van defensar els musulmans, els àrabs, els maometans, no? La ciutat, i uns cristians que la van alliberar. Res. Res de res, no? Tot això queda ja desmuntada només amb el fet de Barcelona. I per què? I què ens diu això? Què ens ensenya això? Una cosa que hauríem de tenir molt present a l'hora de parlar de la presència de l'islam a Catalunya o a la resta de l'estat espanyol o de la península ibèrica. I és el fet que ja sabem fa moltíssim temps, i no sé per què seguim, no estan tots els discursos com una cosa evident, que aquí, a la península ibèrica, d'àrabs i de berbers van venir molt pocs. Van venir, però la immensa majoria dels musulmans de l'Àndalus, de tota la història andalusina, van ser conversos o descendents de conversos de l'islam. Sí que van venir, evidentment, es van haver-hi barreges, però el gruix de la població musulmana de l'Àndalus eren nadius, eren conversos i fills de conversos, a vegades amb matrimonis mixtes, no? D'altres poblacions i tal. No? I això és molt important, perquè quan parlem de la defensa de Barcelona, és que eren potser familiars els musulmans i els cristians que estaven defensant la ciutat contra, eren musulmans i cristians, potser famílies, coneguts, veïns de tota la vida, davant d'una invasió estrangera, com era la dels francs. No? I això desmunta totalment, no? tota possibilitat d'una història de la repetició del mite de la reconquesta, d'una història castissa, no? Etnicista, no? Com és la que seguim repetint d'alguna manera. No? I això es veu en molts altres esdeveniments històrics, no? Com abans he dit, les rebel·lions, on comptes gots, no? O nobles gots, s'aïllen amb nobles musulmans o de nom àrab, i lluiten junts contra la invasió franca o rebel·len junts contra la presència dels carolingis a Catalunya. No? I això genera una sorpresa o una sorpresa entre els historiadors catalanistes, moltes vegades, no? Però ja no dels fundadors de la Renaixença, sinó de la segona meitat del segle XX i ben entrat al segle XXI, no? Per explicar aquests casos, no? Perquè resulta molt estrany, perquè tenim interioritzat una història una dicotomia entre l'àrab i l'islam invasor o estranger i el nadiu cristià got, no? Bé, bàsicament és això el que volia dir.
Perfecte, moltes gràcies.
Hem sobretot, i això és, no? Si anem a les dades de la història i anem entrant en dades concretes, es desmunten totes les grans narratives, no? I totes les amalgames aquestes que els historiadors a vegades repeteixen, no? Entre raça, religió, llengua, territori, no? Per res, no? La història... I això ens invita a una visió no essencialista, no metafísicament connotada, no? De Catalunya o de qualsevol altra.
Uh-huh. Moltes gràcies. Potser us esteu fent una pregunta i és que d'on ve, no, aquest rebuig o aquesta negació d'una part de la història que ha estat present. I ara me dirijo a Bilal para que nos cuentes un poco de dónde surge este desprecio a lo islámico en el territorio catalán que se podría equiparar a otros territorios.
Bueno, mi experiencia es más bien del territorio andaluz o del sur, ¿no?, de la península, y este rechazo es un poco contradictorio, ¿no?, porque además parte de la identidad andaluza se construye sobre, pues, la presencia islámica, ¿no? Parte del paisaje característico andaluz viene de la etapa andalusí, ¿no? Sin embargo, pues vemos cómo el espacio que se le dedica al islam es muy secundario, ¿no? Esto viene, viene de un racismo irracional totalmente, en varios sentidos. Primero, porque se quiere sobrevalorar la importancia romana, y pondré ejemplos arqueológicos que demuestran que incluso esta búsqueda de los romanos ha destruido parte del patrimonio medieval y moderno. Y, por otro lado, por un desprestigio de lo que sería la herencia andalusí. Una herencia andalusí que es también romana. Es decir, a pesar de lo que se piensa, lo andalusí también en parte es romano. El imperio árabo-islámico y la gente que viene al Andalus y que se mezcla con los hispano-visigodos son también muchos de ellos herederos de la cultura latina, en tanto en cuanto formaban parte antes del imperio y habían sido algunos de ellos romanizados. Por lo tanto, negar la parte andalusí es también negar una parte de la herencia latina. Por ejemplo, las traducciones que llegan de Aristóteles y de Platón a través del árabe. Si no llega a ser por estas traducciones del árabe, de los grandes traductores de Ibn Rushd, de Averroes y de los traductores también judíos como Maimónides, pues no tendríamos la posibilidad de conocer en la etapa moderna y contemporánea esas obras. Es decir, que negar también la presencia o el aporte andalusí es negar también el aporte romano. Y dije que iba a poner varios ejemplos. Tenemos la experiencia en Granada de una intervención arqueológica, el Carmen de la Muralla, donde se destruyó parte de la muralla islámica, de la muralla andalusí, porque lo que se estaba buscando ahí era el foro romano, la cimentación de lo que sería la Granada romana. Es decir, que hasta hace poco, hasta los años 80-90, la arqueología medieval o la arqueología en general se ha centrado exclusivamente en la búsqueda de una identidad que a veces es solo una parte o es una identidad ficticia. Y eso ha llevado a destruir gran parte del patrimonio medieval y moderno que tenemos no solo en Granada, sino en muchísimos sitios de la península ibérica. Sucede lo mismo cuando se desarrolla la arqueología colonial, y con esto ya puedo abrir otro hilo del debate, ¿no? Cuando durante el protectorado los arqueólogos españoles excavaban en Marruecos, en Arrif, ellos buscaban la presencia romana allí, porque ellos eso le permitía justificar el dominio externo que habían padecido esos pueblos. Era una forma de justificar que no era la primera vez que una potencia hegemónica externa controlaba esas tierras, ¿no? Entonces, por una parte, viene de un racismo totalmente irracional, aunque es prácticamente redundante esta expresión, y por otro lado, por la ignorancia, ¿no? porque se está negando parte del legado que indirectamente le llega a través del periodo andalusí, ¿no? Parte del legado latino y clásico que le llega traducido a través del árabe, ¿no? Entonces, nuestra labor ahora es deconstruir ese proceso de construcción identitaria que hemos hecho a nivel peninsular, y esto vale tanto para España, Cataluña o para Portugal, porque el proyecto portugués también se construye con una expresión muy clara: conquista aos mouros, es decir, conquistada a los moros. La idea de reconquista no solo está presente en Castilla, sino en todos los pueblos peninsulares. Y una idea de reconquista que primero ya se negó históricamente desde los trabajos de Barbero y Vigil, los orígenes sociales de la reconquista, que el pueblo que conquista las tierras a los árabes y bereberes, o andalusíes, como me gusta a mí llamarlos, no tiene nada que ver con el pueblo hispano-visigodo, porque en parte, y lo ha señalado muy bien Adnur, la mayor parte de la población andalusí procede de esos hispano-visigodos que se han convertido al Islam, ¿no? De esos muladíes que, bien por alianzas matrimoniales o bien por conversión, o ahí podemos discutir, forzosa a veces o constreñidas o bien pacífica por convencimiento, se han ido islamizando, ¿no? Es decir, que primero la idea de reconquista que ahora mismo incluso se quiere cambiar la acepción que hay en el diccionario de la RAE. Hay un movimiento de un profesor, Alejandro García San Juan, y de otros mucho más, como Eduardo Manzano, que quieren cambiar la acepción de reconquista y añadir que es un constructo ideológico. Pues incluso el término de reconquista no es válido, ¿no? Puesto que el pueblo que se conquista es el pueblo que estaba aquí antes de la presencia incluso de los propios de las propias tropas reconquistadoras, en las que hay muchísimos grupúsculos francos que precisamente eran exógenos. De ahí la contradicción también del término, ¿no?
Perfecto, muchas gracias. Ahora vuelvo con Camila. Hemos hablado del tratamiento que se ha hecho, pero si pudiéramos dar indicios sobre cómo tiene que ser este tratamiento a nivel ético. Y el otro día hablábamos de como la dignidad del muerto, ¿no? Cómo después de la muerte se puede conservar esta dignidad. Y luego, ¿qué potencialidades puede haber en la ampliación de la investigación en clave comunitaria sobre el patrimonio?
Bueno, sobre el tratamiento de cuerpos, sobre el tratamiento ético de cuerpos humanos, yo creo en mi experiencia desde que vivo aquí en Barcelona, ya 4 años, que Barcelona siempre ha sido considerada una ciudad de vanguardia, donde suceden cosas que luego dan cierto, van abriendo caminos sobre temas que son de peso internacional. Respecto del tratamiento ético de cuerpos humanos, también ha sucedido así, o al menos yo lo considero así, con una experiencia temprana que ya se mencionaba en la apertura, con el conocido caso del negro de Bañolas, que constituye una experiencia de donde podemos obtener muchísimos aprendizajes en torno al tratamiento ético de cuerpos humanos no occidentales en los museos de Cataluña. El negro de Bañolas es un cuerpo embalsamado de un hombre de Botswana que fue traído a Barcelona en 1878 aproximadamente. Era un cuerpo que tuvo un tratamiento muy poco cuidadoso. Se preparó como una pieza de entretenimiento más que como una pieza científica, por lo que no tuvo interés de los museos. En Barcelona se expuso, tampoco generó mucho interés, hasta que se movilizó al museo local de Bañolas, el Museo Darder. Y aquí tomó un carácter especial porque la población local comenzó a considerarlo un patrimonio propio. Comenzaron a identificarse con este cuerpo. Y esto tuvo un terremoto del caso cuando en el año 1991, también justo cuando aparecieron los restos islámicos en el Born, en el mismo año, el doctor haitiano Alphonse Arcelin comenzó una campaña para retirar de la exhibición y repatriar, es decir, devolver a Botswana, el cuerpo embalsamado de este hombre. La campaña para retirar el cuerpo tomó mucha fuerza justamente porque se enmarcaba en los Juegos Olímpicos del año 1992 en Barcelona y bajo mucha presión internacional, así como la amenaza de boicotear las pruebas que se iban a llevar a cabo en el lago de Bañolas, el gobierno español decidió retirar el cuerpo de la exhibición y trasladarlo de noche en una furgoneta, sin que nadie se enterara, hasta el Museo Antropológico de Madrid, donde, a pesar de que existía una comunidad interesada en ese cuerpo, una comunidad que lo estaba reclamando como propio, una comunidad que lo esperaba de vuelta para ser reenterrado, nuevamente el cuerpo tuvo un tratamiento sin ningún tipo de consulta, se separaron sus restos orgánicos, digamos, y se devolvió parte de este cuerpo y otra parte se continuó quedando aquí. La parte que viajó finalmente se reenterró. No se pudo identificar la tribu de origen de este hombre, por lo que no se hizo ningún ritual, fue todo un espacio muy ceremonial y respetuoso. Y sin embargo, de todas las cosas que podemos aprender de este caso tan triste y tan reciente, yo me quiero detener en dos cosas. Lo primero es que Alfonso Arcelín sufrió una exclusión social total luego de la campaña, que fue exitosa. Sin embargo, él obtuvo el desprecio de sus compañeros de trabajo, el desprecio en su carrera política, un poco a modo de escarmiento de qué pasa con las personas que se atreven a romper o quebrar los status quo, a cuestionarlos. Por otra parte, me parece importante que si visitamos actualmente el Museo Darder, no existe ninguna sola referencia a la historia del cuerpo del negro de Bañolas, lo cual nuevamente nos sugiere un proceso de memoria, un proceso de amnesia dirigido a olvidar estos casos, cuando realmente lo que yo propongo es que los recordemos para evitar cometer los mismos errores que ya se han cometido en el pasado en el tratamiento de cuerpos humanos patrimonializados. ¿Qué cabe esperar en una investigación que devuelva la dignidad a los cuerpos humanos, que los considere como personas antes que como objetos arqueológicos y que se vincule a sus comunidades de referencia? Primero, abrirse a trabajar colaborativamente con estas comunidades, conocer sus intereses y sus demandas y, especialmente, abrirse a compartir la autoridad que los museos y las instituciones culturales han tenido hasta ahora para gestionar estos legados que tienen por sí mismo un carácter sensible. La investigación comunitaria tiene la capacidad de poner en el centro cuestiones filosófico-políticas relacionadas con el poder y el control de las instituciones culturales y museos y las diferentes comunidades a las que hace referencia. También nos plantea la necesidad de garantizar un trabajo de gestión patrimonial con un abordaje integral que apunte a resolver las situaciones de desigualdad impuesta por los sistemas de dominación y los grupos de poder. Ahora, definir cómo hacer la investigación comunitaria tiene tantas posibilidades como la definición misma de comunidad, que sabemos o podemos imaginar que es muy difícil, ¿no? La investigación colaborativa o comunitaria parte dando validez a los conocimientos que las propias comunidades tienen, ofrecen beneficios mutuos para los colectivos implicados y se entiende como una manera de trabajar que influye positivamente en las condiciones de vida de la gente. El trabajo colaborativo brinda medios para tomar acciones sistemáticas y resolver problemas específicos de las comunidades. Por ejemplo, los investigadores musulmanes pueden participar como investigadores principales en proyectos de investigación. También en las mesas de discusión y debate donde se habla de estos patrimonios. Lo importante es no seguir hablando de estos legados sin las personas que se sienten vinculados emocionalmente o que podrían estar afectados por estos legados. Se espera que estos procesos sean respetuosos, que brinden capacidades a la gente para sanar. Se compone de procesos de consulta, reuniones colectivas, debate abierto y la toma de decisiones compartidas que constituyen aspectos cruciales en estas prácticas de investigación comunitaria. Este tipo de proyectos requieren sobre todo voluntad política, que propicie el desarrollo de proyectos plurales, la apertura a nuevos puestos de trabajo, el mejoramiento de los canales de diálogo entre las diferentes instituciones y las comunidades implicadas, y que permitan desarrollar un trabajo con colectividades que hoy también pueden construir memorias y sociedades plurales.
Moltes gràcies. Sens dubte, tot aquest estudi pot aportar o pot portar-nos a fer investigacions relacionades amb el tema. Ara tenim uns 10 minuts de micro obert a les persones que formen part de la Fila Zero, les entitats que ens acompanyin avui. Perfecte, ara tindrem l'espai per fer-ho. I llenço una pregunta que pot ser la base de la intervenció de les entitats que vulguin. I és, tenint en compte la vostra missió institucional, què suposa aquest debat per a la vostra pràctica institucional? Hi ha un micro que està... Perfecte. Poden ser preguntes dirigides a algú dels ponents o poden ser també intervencions lliures?
A veure, bona tarda. Senyora Camila Opazo Sepúlveda, s'ha permès parlar de Banyoles i aquí té una banyolina de família i de tot. Ha dit bastantes coses impròpies, per dir-ho suaument. És a dir, faig una crítica suau del que vostè ha cregut que eren informacions. El negre de Banyoles, molt estimat per tota la població de Banyoles, tota, va sortir amb una ambulància i amb un forense, que és el doctor Verdalet, forense importantíssim, avui jubilat a Figueres, va ser portat a l'Hospital Trueta de Girona, que és l'equivalent al... com es diu aquest aquí? A la Vall de Benoc, gràcies. I se li va fer un escàner. I a dintre hi havia serradures i filferro. Per tant, sus miembros por dentro no existien. Eh? Vull dir, compta amb les paraules. Molt bé, el doctor Celín va ser fet fora del PSC, era un PSC-ero, es va morir, l'alcalde de Banyoles es va oferir a ser dissecat quan ell es morís, diversos banyolins ens hi vàrem apuntar, no ens dissecareu perquè ara ens cremareu, i això és el que jo he dit, i cap problema, però perdoneu la meva vehemència, perquè clar, dius, home, ja està bé. A què responia el Museu Darder que no va demanar el negre? El senyor Darder treballava i és el fundador del Parc Zoològic de Barcelona, del Zoo, i venia a prendre les aigües sulfuroses a Banyoles. Allà es va fer amic de gent i varen decidir que hi havia, la ciència havia d'avançar. I la ciència avançava dissecant animals, Darder va dissecar molts, i algú va dir, i dissecar un humà? I van dissecar un humà, que va ser dissecat una vegada mort, que consti. I comprat una vegada mort, que consti. També vostè va al Darder i no trobarà restes del negre, però pregunti. En aquell mateix moment es van curtir dues pells humanes, la d'un home i la d'una dona, perquè això formava part de la història de la ciència d'aquells principis de segle. De la mateixa manera que a Sant Petersburg hi ha un gegant dissecat, un gegant que havia sigut viu. Bueno, deixo el tema perquè suposo, li estic aconsellant que llegeixi més deteniment el problema de Banyoles, que va ser un problema i que és encara un problema, perquè si un va ara a Botswana, molts banyolins hi han anat, no hi ha rastre del lloc on van enterrar les restes humanes d'aquell individu. Està en un cantó d'un camp de futbol. És a dir, no hi ha ni un senyal, ni un... res. És impossible de trobar. Vagi al Darder, si vol la convidaré a fer un cafè, però, home, ja està bé. Perdoneu, ara parlo, si puc, com a revista o com a historiadora. Fins ara, ara m'ha sortit la vena banyolina i perdoneu la meva
valència. Estaríem encantats. És qüestió del temps que tenim.
Vale, puc seguir o no? Si no, callo.
Pel temps que tenim, en una altra ocasió.
No, que parli.
Si vol contestar Camila i després li donem. Em sembla perfecte. És qüestió de respectar el temps, que és no només meu, sinó que és vostre també. I si Camila vol respondre. I tant que sí, i tant que sí. Bueno, és qüestió si Camila vol respondre alguna cosa i podem
ràpid,
seguir.
Molt ràpid.
Perfecte.
Naturalment, l'Abdon Nur és amic meu, ha dit moltes coses veritat, i alguna imprecisió, i prefereixo arreglar-ho. Bilal ha parlat de barreja, i tant que hi va haver barreja. Jo vaig entretenir-me a comptar els primers combatents musulmans que van travessar l'estret de Gibraltar. Sumant-los tots els 50 primers anys, vaig arribar a la xifra de 50.000 combatents. Després vaig decidir, evidentment, que si ara arriben pasteres, havent-hi guardacostes, guàrdia civil i tot el que sigui, què no passaria quan a banda i banda de l'estret hi havia el mateix govern, és a dir, un govern islàmic. Per tant, vaig avançar, vaig sumar aquests 50.000 i vaig arribar al millor. Varen venir 1 milió de persones musulmanes forasteres, berbers i àrabs, i esclaus de tota mena i de tota barreja. La població que hi havia a la península Ibèrica aquell moment, estudiat pel doctor Salrà o pel doctor Riu, era de 6-9 milions. Deixem un 6 i jo ho he allargat a un. Si veiem aquestes dues xifres, només es pot comptar amb la col·laboració i la barreja dels foranis amb els de dins. És a dir, això no hi ha cap dubte, cap dubte. I, per tant, no s'ha de parlar d'àrabo-musulmans, s'ha de parlar d'andalusins, perquè vam ser els andalusins, els meus avantpassats. Per exemple, jo ara dono, ja sabeu que dono moltes conferències, darrerament la titulo, la que dono ara, abans vàrem ser moros que catalans. Perquè abans vàrem ser moros que catalans. Entès moro com a persona que practica l'islam, que no està ben clarament dit moro, no vol dir musulmà, però que, com que ens hi hem acostumat, es pot tolerar. Evidentment, un moro no és precisament un musulmà. Ja, un moro no és un afganès, és a dir, ho empleem malament, però per entendre's ja anem bé. És cert que van entrar, més en pactes que en cimitarres. Això ja està dit. I si algú li interessa, a Catalunya van oferir resistència Tarraco, que és Tarragona, Bétulo, que és Badalona, i Luro, que és Mataró, i sembla Castelló d'Empúries. Les demés poblacions catalanes van obrir la porta de la muralla i van dir passin, passin, que veuran el piset. Permeti'm alguna broma, perquè així també em diverteixo jo. M'agradaria afegir en la historiografia que ha dit l'Abdel Nur Prado, que era, com ell molt bé ha dit, del 19, la historiografia del 20 i del 21. I, evidentment, la paraula de Pere Balanyà no s'ha esmentat i s'ha desmentat. Pere Balanyà va ser dels pioners en estudiar l'islam a Catalunya i, per tant, se li ha de respectar la feina immensa que va fer. Després n'hi ha molts. A la Facultat d'Història, avui hi ha en Ballestín, en fi, hi ha molta més gent que ja no pensa com pensaven els Bofarull i tota aquesta gent. En realitat, l'odi a l'islam, què era? Doncs l'Església hi va fer molt, era l'enemic, el Maometo, que li deien, era l'enemic de les creences cristianes, ja no dic catòliques. Per tant, més, i més gent que he posat, a veure. Ah, espera, encara he apuntat a Banyoles, hi ha la millor col·lecció de fetus amb pots de vida en escafé que no s'ensenyen, també, i mòmies incaiques, és a dir, que no hi ha gaires mòmies, egípcies n'hi ha moltes. Per tant, a Banyoles tenim moltes coses, a part d'una tia amb mala llet en aquest moment, tota, ja us ho dic. Va, deixem-ho estar. La barreja continua, vaig a la història, la barreja continua, i això és el que mostra les 21 tombes, perdó, els 21 enterraments trobats al Born, precisament a les sorres de la Ribera, perquè els enterraments musulmans s'havien de fer i s'han de fer fora vila, per tant estaven a les sorres de la Ribera. I això ho va conservar. Que hi hagués necròpolis anteriorment en altres llocs, ningú ho nega. Però jo no parlaria en absolut del cementiri de Barcelona. 21 tomba són enterraments, però no són el cementiri islàmic de Barcelona, ni molt menys. I la barreja de l'estudi dels seus ADNs i dels seus herència genètica europea i africana, molt més europea, com molt bé ha dit, prova de la barreja que teníem i prova que molts, per no dir tots, jo m'atreviria a dir tots, eren esclaus perquè el senyor dels grillons, per alguna cosa, duia uns grillons als turmells. La gent no es passeja amb grillons. Grillons és el que en castellà es diu, què? Grilletes. Gràcies, per si algú no m'entén. Grilletes. Espera, que ara se m'ha anat... Com que quan va arribar l'any 801 i els francs varen entrar a Barcelona per rendició també, on havien lluitat, com molt bé s'ha dit, musulmans i cristians, ben cert, perquè eren barrejats tots, va entrar precisament, jo ja no em fio d'en Bofarull, el doctor Salrach ho ha demostrat el 3 d'abril de l'any 801, que era dissabte sant. És que l'historiografia ha avançat. I amb xerrades com aquesta espero que... Jo us estic renyant, perdoneu, però no us renyo. És que sóc vehement de les coses que he sentit. Abdennur, em sent l'Abdennur?
Sí.
Doncs
sí,
ja sap que tinc raó.
Sí, et veu.
Cap problema, cap problema.
Sí,
cap problema. Sí, sí. Per tant, eren majoritàriament esclaus. I per què ho sabem? Perquè hem trobat un document d'un marroquí del segle XV que ens explica, afortunadament, com va anar la conquesta islàmica de Barcelona. I diu que els musulmans que hi havia dintre de la ciutat de Barcelona varen disfrutar d'un any de termini per marxar de les seves cases i anar fora la vila. És a dir, va néixer el Raval, perquè el Raval volia dir fora muralla. Per tant, aquí hi ha la gran barreja, som una gran barreja, jo estic molt orgullosa d'aquesta barreja, i em sembla que no vull dir res més d'això, però sí, sí que vull cridar una atenció nova. A veure, una atenció nova. Només perquè hàgiu llegit els diaris haureu sentit parlar de la nova història. Un grup de persones catalaneres fins al moll de l'os que es dediquen a dir que els catalans érem el millor del món. Entre parèntesis ho som, però... Que el Colom era català, evidentment, que Cervantes es deia Miquel Servet, que Teresa d'Àvila era Teresa de Vilafranca del Paradè, bueno, aquesta era l'Agustina d'Aragón. És igual. És a dir, és un grup de pseudohistoriadors, i ho dic molt seriosament, que es dediquen a inventar filiacions catalanes. Leonardo da Vinci, també, perquè darrere la Gioconda hi ha les muntanyes de Montserrat, no sé si ho heu vist, però fixeu-vos-hi bé. Però ara hi ha un perill, i per això, perdona que m'estengui, perquè la meva feina és ensenyar, i si m'equivoco, mala sort, però almenys vaig de bona fe. Ara hi ha aquesta idea de què està començant, i a Andalusia, Bilal, tu l'has sentida. Perquè, no perquè en Bilal et sigui, perdon, que és amic meu, que tampoc tinc res. Però hi ha una idea que va iniciar un senyor que es deia Pimentel, que va ser ministre del senyor Aznar, us en recordareu, i es va unir amb l'andalucismo nuevo, no el del Rojas Marco, sinó el nuevo, la nueva Andalucía, i defensen que no varen venir musulmans de fora a ensenyar l'islam als hispànics, sinó que los españoles, portadores de valores eternos, segons em van fer estudiar a mi als anys 50, en una assignatura que es deia Formación del Espíritu Nacional, si aquí hi ha algú de la meva quinta se'n recordarà, los españolitos de pro varen arribar a l'islam per les nostres llums, mentre que aquells d'Aràbia, aquells van necessitar un profeta, Déu el beneeixi i el salvi, per arribar al monoteisme islàmic. I ens volen fer creure que això va ser una lluita. No van venir de fora. Per tant, no hi va haver conquesta. Per tant, no hi va haver reconquesta. La paraula reconquesta és del segle XIX. No té 120 anys. Vull dir que anem amb compte perquè ens estan enredant molt i s'ha de tenir nassos per fer el que estic fent, que és posar-me en contra de tots vosaltres, o com a mínim de mitja taula. Però crec que és la meva feina. Demano excuses per la llargada, per la vehemència, i si em torneu a donar la paraula, la tornaré a utilitzar. Gràcies.
Moltes gràcies. Le dono la palabra al Bilal, sí. Que quería hacer una pequeña intervención.
¿Sí? No, simplemente esa nueva corriente no tiene nada de nuevo. Se basa en tesis de Ignacio Olague.
Exactamente.
Y no tiene nada de original. Y esa contaminación, que yo la llamo idiótesis, porque es la idiotez máxima, viene a negar la propia historia. Y hay que ser críticos, y ya lo digo como persona de origen musulmán, hay que ser críticos y sobre todo ser historiadores, ¿no? No hace falta negar que hubo conquista islámica y que hubo armas y que hubo violencia en un momento dado, ¿no? Lo que hay que hacer es tratar de analizar el pasado con el mismo baremo, tanto de unos como de otros.
Perfecte. Li dono la paraula al Khalid, que sí, havia aixecat la mà.
Jo vull fer un comentari molt, molt, molt breu. Dic que abans de divulgar tot el que fa referència a l'estudi de la necròpoli que es va trobar i, de més, es va, diguéssim, fer un contacte amb les entitats i les comunitats i es va fer una reunió prèvia, se'ls va informar, se'ls va, diguéssim, convidar a participar de tant de les jornades com de la posterior i, de més, vull dir que hi ha hagut una sensibilitat amb el tracte dels cossos i que no ha sigut esquenes, sinó que, bueno, jo recordo ser en una reunió i en un espai on es van oferir i es va informar de tot la troballa científica i de més. Ja està, bé.
Perfecte. Camila volia respondre, em sembla, una qüestió i després li donem la paraula a una persona que ha aixecat la mà. Es queden 8 minuts, així que donarà per tot.
Bueno, yo aprovecho de contestar ambas intervenciones que se han dirigido a mí. Primero, parto por lo último. Justamente en esta línea va lo que yo estoy planteando, ¿no? Es incorporar a las comunidades de referencia en el trabajo que se está haciendo. La doctora Dolores Bramón también contaba otra historia que es interesante ver cómo de estos tipos de casos tan controversiales tampoco existe una sola versión de los hechos y eso también nos dice muchas cosas. Cuando queremos enterarnos de cómo se hizo el tratamiento de la necrópolis, no encontramos nada sobre esta invitación que nos está contando recientemente el colega aquí. Y también cuando buscamos la información sobre el negro de Bañolas, encontramos muchos vacíos y muchas confusiones. En ese sentido, es donde yo estoy invitando a generar espacios de conocimiento, no solamente crítico, como dice Bielal, sino también un conocimiento que sea transparente, un conocimiento que sea colaborativo y sobre todo que entienda que la ciencia es un tipo de conocimiento y no es el único.
Perfecte. Si hi ha alguna intervenció més respecte a la fila 0 i després obrim el torn de paraula. Perfecte, doncs passem a torn de paraula. Podeu dirigir la pregunta tant als ponents com a les persones que han intervingut ara.
Em dic Marc Oliveres i formo part del grup de l'OAR, dels tècnics de l'OAR que hem organitzat a l'ACPOLA i només dir que ens ha fallat a dintre de l'organització poder tenir a dintre de la taula de ponents algú de la Universitat de Barcelona, de l'Escola d'Historiadors de la Ciència de Barcelona, per acabar de parlar també de l'aportació científica que van fer els musulmans a la història de la ciutat. Això va estar dintre del programa, no hem pogut aconseguir que vingués ningú, però jo faig un petit resum del que els companys de la Universitat de Barcelona han estat fent quasi bé durant, bueno, des dels anys 40, els darrers anys 40. El professor Josep Maria Millàs Vallicrossa, el professor Joan Bernet i el professor Juli Samsó i tota la seva resta d'alumnes han estat estudiant durant molts anys tot el que és el llegat científic dels musulmans a la península. I, evidentment, a la península també entra la ciutat de Barcelona i mencionar, ara que és l'oportunitat, no m'extendré massa, de que el Departament d'Àrab de la Universitat de Barcelona té una revista especialitzada en història de la ciència que es diu Suhail i en el seu primer número està dedicada a l'Opitus Barquiconensis, que era l'Opitus de Barcelona. Era un diàcan de la catedral de Barcelona que sabia àrab, que traduïa de l'àrab i estava versat en tot el que és els manuscrits, sobretot astronòmics, dels àrabs que havien arribat aquí a Barcelona. Tot aquest llegat el tenim conservat sobretot al monestir de Ripoll, i s'ha estudiat i s'han fet fins i tot facsímils de l'astrolabi, que és un d'aquests aparells d'observació astronòmica que el podem trobar a l'Acadèmia, a la Real Acadèmia de les Ciències i les Arts aquí a la Rambla de Barcelona, i que bueno, corroboren que la presència dels musulmans a Barcelona no va ser únicament d'esclaus o de persones que venien de fora, sinó que també va haver un interès científic i que els mateixos quedaven, perquè l'Opitus Barquiconensis és Llobet de Barcelona, i era un cristià, estava a la catedral i estava versat en història de la ciència. Que no és un cas esporàdic, se poden trobar d'altres, perquè fins i tot això en la història de la ciència, com molt bé explica el doctor Barnett, venien de fora, o sigui, venien d'Anglaterra, venien persones religioses a la península per estudiar els textos dels musulmans. Ara, un aspecte que, malauradament, ens passa per llarg, només ara relacionem els musulmans amb la religió, amb el hijab, amb els talibans, però els musulmans, durant segles i segles, es van dedicar a estudiar la ciència, i aquesta ciència no es va quedar en els llibres en àrab, sinó que es va traduir, es tradueix a Avicena, es tradueixen tractats de medicina, etcètera, etcètera, que arriben a tota Europa. I llavors, en la història de la ciència a Europa, la península Ibèrica i Barcelona té un paper molt important. Jo el conec sobretot amb el tema astronòmic, que és el que jo he estudiat. Val? Bueno, això, i després també comentar sobre el tema dels cementiris, molt ràpid, també hi ha un altre cementiri que es va descobrir aquí a Barcelona amb restes musulmanes, del qual no se'n parla. I és un cementiri que hi havia en els antics jutjats al final del passeig Lluís Companys, que ara ho han estassat i ha quedat tot un solar sense res. Allà també es va dir que hi havia restes musulmanes i ningú en parla. I jo, que sóc de Girona, també allà en el monestir de Sant Daniel també es va descobrir un cementiri islàmic que, curiosament, la majoria de restes, com ha comentat la Camila, aquí a Barcelona, un 70% tenien restes ADN que no eren d'origen africà, doncs a Girona també. Llavors és molt curiós com dos cementiris i els que poden haver-hi que no s'han estudiat, la majoria d'anàlisis d'ADN fets d'una manera científica objectiva no són de gent que vingués d'Àfrica, sinó que són els propis autòctons. Tot això, tots aquests historiadors que han estudiat, historiadors científics que han estudiat el tema dels cementiris, també els hi faltaria, amb això me pot corregir la doctora Dolors Bramon, una mica de coneixement acadèmic de tots els estudis que s'han fet, sobretot, per exemple, dels esclaus. La Mercè Comas, professora també al Departament d'Àrab de la Universitat de Barcelona, té un estudi molt interessant sobre el tràfic d'esclaus. O sigui, no tots els esclaus eren àrabs, o sigui, també venien esclaus d'Europa de l'Est, sobretot. Fins entrat al segle XVII, al mercat d'esclaus aquí al port de Barcelona, venien esclaus de Grècia, de per tot arreu, d'Europa. Nosaltres ara això sembla com si ens haguéssim oblidat i tots els esclaus venen d'Àfrica, Conta Quinte, venen amb uns grillets. El tema dels grillets, ja no en parlo, però la gent que conegui el món islàmic, molt ràpid i acabo, els grillets s'utilitzen per moltes més coses que no sigui l'esclavatge. I això jo en els meus viatges ho he vist. Nens i adults, encara que no ens agradi escoltar-ho, és un costum que tenen a tot el món islàmic, això ho he corroborat amb gent de tot el món islàmic, quan un vol estudiar l'Alcorà i els hi costa molt, s'encadenaven, ara no, afortunadament, però això és així. Llavors, els grillets aquests no s'han trobat, s'han trobat els ossos una mica escapçats, que ha donat peu a que això estigués relacionat amb els grillets. O sigui, és tota una sèrie d'especulacions i especulacions que no sabem fins a quins resultats ens pot portar, però que els fets a relacionar poden venir de diferents llocs. Val? Llavors...
Bé, no, és molt curt. Jo sóc en Jordi Sacasa, sóc l'arxiver de Santa Maria del Pi i també de la Confraria de la Puríssima Sang. Només volia dir, amb el que estaves dient, no només la Mireia Coma, sinó també Josep Hernando i el Albacete també han treballat pel tema dels esclaus. Jo crec, simplement, lligant amb el que estaves dient tu i amb el que ho dic, que hem d'anar també en compte una mica, perquè jo crec que la historiografia del segle XIX, o sigui, en Bofarull, tota aquesta gent, ho van fer en funció del, que, del pensament d'aquell moment concret. No? Després les coses han anat canviant, gràcies a Déu, i nosaltres això ho tenim super superat. Jo crec que des de l'acadèmia, des de la historiografia, etc., ja tot això ja no, ja no es compta. Eh? I que, en canvi, el que, els estudis recents que s'estan fent i que s'ha estudiat els, aquest moment, a l'època medieval, el conflicte no és tant com després nosaltres ens podem pensar, perquè és que venia moltíssima gent de tot arreu, no només de l'islam, vull dir, absolutament de tot arreu, no? Perquè Barcelona era una ciutat de pas i comercial i, per tant, doncs, lògicament, entrava gent, sortia gent i, per tant, aquí estaven acostumats a veure de tot. No? I, és clar, si hi havia, gent que eren de l'islam, doncs havien de tenir, naturalment, podien tenir perfectament els seus cultes concrets, vull dir, evidentment, vull dir, necessitaven... I Barcelona era molt sensible amb això, amb aquestes coses, no? La Barcelona medieval i moderna també és sensible. Clar, són cristians, això per descomptat, i el cristià doncs, va passar per davant de tot, però són sensibles també perquè, no, aviam, si tu ets un comerciant i et venen d'això, no els hi tallaràs el coll el primer dia que arribes, no, primer negociaràs i veuràs què. Per tant, doncs, aquesta és una idea. Perdó, eh?
A la catedral de Girona, el segell de la princesa Ermessenda en àrab. O sigui, la princesa que posa diners perquè es construeixi la catedral de Girona el té un segell escrit en àrab. El jamiat no és cap idioma, o sigui, és àrab. Llavors, el que dèiem, o sigui, els contactes no són allò de venen aquí els esclaus, els tenim aquí tancats, no, no, i es casaven.
Jo, en relació a les memòries silenciades i tot això, i recollint una cosa que ha dit l'Abden Nur abans de que els col·lectius no desapareixen amb els canvis de règim, no? Tenint en compte que hem parlat de dominació islàmica, que no però la presència islàmica no s'acaba ni amb la conquesta carolíngia, ni amb Jaume I, ni amb els reis catòlics. I jo, que sóc d'història medieval, també, el tema de posar la data final a 1492... A mi cada vegada em costa més, no? I crec que tenim un buit molt gros amb el tema dels moriscos, que els Països Catalans eren una població molt gran, i crec que hi ha hagut una intenció molt clara historiogràficament i políticament, no? Perquè al final la història és política, d'amagar aquesta part de la història, no? De tota la població musulmana que va continuar sent musulmana després dels diversos canvis de règim en els diversos regnes peninsulars, i que això s'acaba en una data molt més tardana que no pas 1492. No? I se m'acut que una mica poder allargar aquesta mirada històrica, no?, sobre la presència islàmica a la península ibèrica i als regnes, o, bueno, als diferents espais, no? Fins al segle XVII, no sé, aquí ho poso a la taula dels historiadors i dels que ja heu pensat més, perquè tinc la sensació que això canvia una mica la perspectiva, no? Pensar en la presència musulmana a la península ibèrica i als regnes de la península ibèrica fins al segle XVII i no deixar-ho al segle XV, no? Perquè sempre parlem de totes aquestes coses com una cosa del passat, com una cosa acabada, no? La diversitat i sobretot l'islam com una anomalia, tant en la història com en el present, perquè malauradament la realitat ens mostra que continuem vivint l'islam com una anomalia en el nostre entorn i gairebé en el món. No? Bueno, no sé, una miqueta posar sobre la taula aquesta idea de canviar una miqueta les dates, no? Que anar des de l'any 711 fins 1609. Ara no vull equivocar amb la data de l'expulsió dels moriscos, però això, simplement era posar aquest element sobre la taula.
Bueno, yo más que res, lo voy a decir en castellano porque estoy un poco nerviosa. Quería agradeceros muchísimo vuestras intervenciones, lo agradezco de todo corazón. Soy licenciada en Historia por la UB, Historia transversal de las mujeres, pero Teresa Viñolas, que es una de las grandes medievalistas de este del territorio catalán, es una de mis profesoras y amiga. Y os quería dar muchas las gracias porque faltan espacios como estos, mucho. Me habéis inspirado un montón, he tomado un montón de notas. Me voy a mi casa para seguir pensando sobre todo esto, también sobre lo que habéis dicho de las fechas. Y no sé, me quedo con lo difícil que es sostener el racismo historiográfico, ¿no? Nos cuesta mucho poder sostener que la historia que aprendemos y que reproducimos es racista, obviamente relacionada con nuestras estructuras, pero quería deciros esto, que veo que nos cuesta sostener esto. Y muchas gracias por este espacio y por este evento.
Moltes gràcies.
Bueno, jo seré molt breu. Volia també donar les gràcies perquè és molt inspirador tenir aquest tipus d'espais i només volia afegir que amb aquesta reflexió de una mica ampliar la mirada a un nivell cronològic, doncs jo ho faré amb l'espai geogràfic perquè com a basca i arabista doncs, també volia dir que en relació a el que has comentat abans, Bilal, doncs també en euskera tenim un, encara que no va ser conquistat o no va ser part de l'Andalus, doncs tenim lèxic que ve de l'àrab i no només diguéssim les típiques que també existeixen en altres llengües de la península, sinó també d'altres com el baitaria, que és veterinari o bueno, que després en altres llengües peninsulars doncs, tenen altres arrels. No? Per reflexionar també en el sentit que fins i tot aquells territoris que no van ser part de l'Andalus doncs, també van ser territori de frontera i per tant també d'aquesta barreja i això. Gràcies.
Moltes gràcies. Si no hi ha més intervencions, en principi no? Donem per acabada aquesta taula rodona i que ha estat organitzada per l'Oficina d'Afers Religiosos i per l'Espai Avinyó, Llengua i Cultura. Aquesta és la primera de moltes activitats i en concret us convido a l'activitat que s'organitza el 30 de novembre, que es diu Museus Impossibles, de les narratives històriques al relat museogràfic que tindrà lloc, com he dit, el 30 de novembre a les 10. Si voleu més informació a la web de l'Espai Avinyó hi trobareu, així que us vull donar les gràcies per la vostra assistència, per les vostres intervencions. Demostren que és obligatori i és necessari crear aquests espais per obrir moltes vies d'investigació, moltes narratives que són necessàries per construir el futur que nosaltres desitgem per Barcelona. Moltíssimes gràcies.
Baixa el sens crític.
Mica a cultura.
Hala e lenyol.
Baixa el sens crític.
Llengua i cultura.
Luga, xacafa. Baixa, diversa.